A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts. No tothom té una vida de pel·lícula, però sí que té una pel·lícula que podria explicar un trosset de la seva vida. Això és just el que hem demanat als nostres 5 convidats que ens acompanyen al llarg de la setmana. 5 converses fetes a trossets que són tot un experiment radiofònic. Ja me direu si sona bé, jo crec que sí. La pel·lícula avui ens la contarà Jaime Vázquez, Jazael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Laming, un teòleg i periodista, un escriptor de novel·la fantàstica, amant de les bandes sonores, una psicòloga d'organitzacions, un divulgador del patrimoni i una arqueòloga. Si voleu recuperar el principi de la conversa, aneu a la pàgina del programa Tot i V3 o a l'aplicació d'IV3 Ràdio.
Olvidad vuestras butacas y soñad y cantad con nosotros mucho más, mucho más. Jesse James, Renee Sioux, Lauren McCall, Tony, Jerry, Fred Astaire, Boris Karloff, Marilyn, CeeLe DeMille, Ricky León. De día, de noche, siempre da igual, el cine no morirá.
Moment de pel·lícules, dia de pel·lícules amb els nostres convidats. Tomàs Vivot, ha estat complicat, ha estat difícil, ha estat fàcil escollir una pel·lícula?
Complicat perquè som molt cinèfil. Per mi les pel·lícules són una excusa per complementar arguments. Ja, per exemple, quan feim molt d'itinerari, ús molt de recursos audiovisuals, sobretot pel·lícules. Em posaré un petit exemple, que a mi m'agrada molt, que és un clàssic meu, que potser ja està un poc passat de rosca, perquè molta gent que el coneix. Però jo, per definir el que és un pati barroc, quan feim a Palma, Ciutat de Patis, o parlem d'una casa urbana de Salta Noblesa, un casal, jo sempre dic, si voleu entendre què és barroc, a part de tots aquests elements tècnics que jo vos he... que jo vos he citat, penseu, feis més grans, penseu una Clàudia Cardinale davallant per l'esquiala del Gato Pardo, la pel·lícula del Gato Pardo, i si funciona és que és barroc. I si, ah, sí, és vera, i diu, si no és que és anterior, vull dir que no funciona. I funciona amb això, els joves me miren amb una cara, com diu aquest...
Hauràs de cercar una referència.
Aquest boomer, sí, de què va, no? Però, clar, jo... Alerta, són cinèfil, però no són seguidors de sèries actuals perquè no tenen ni Netflix ni coses d'aquestes, però sí, el que és el cinema clàssic sí que els... No és que sigui, no és que negui, i rebutgi, no, simplement és que no tenc temps.
No, és que un home que ha escrit 100 llibres, que fa divulgació de patrimoni, que és filòleg, escriptor, investigador, guia cultural, presentador de televisió també, perquè l'haureu vist a Un lloc amb història d'IV3 Televisió, que se va emetre ja fa uns anys, però que se va reposant i t'anàvem veient, a Victòria Morell i a tu. I de veure pel·lícula, quina tries de totes aquestes fantàstiques que hauràs vist?
Uf, mira, per mi una inspiradora, perquè i no és la millor pel·lícula del món, ni és la millor història del món, però que tu la veus en el moment clau, una època clau, és que ja era adolescent, devia tenir 16 de 7 anys, estaves decidint què has de fer la teva vida, tot i que crec que ja ho tenia molt clar, i veus la pel·lícula i dius, està clar que és el meu món, que és El nom de la rosa. I que després de veure la pel·lícula me vaig comprar la novel·la, Umberto Eco, me vaig llegir en castellà, no vaig entendre res, perquè en 16 anys no tens la capacitat d'aquella erudició, però és igual, me l'havia de llegir, fins i tot me vaig arribar a aprendre bocins en llatí, imagina't si un friqui total, però vaja, que la qüestió és que aquesta pel·lícula me va inspirar molt perquè és un thriller, que és un gènere que m'agrada molt, per altra banda, l'època medieval, que sempre m'ha inspirat, a Itàlia, evidentment, això sempre es tira des del punt de vista cultural i parla de llibres i biblioteques, no? I a més, que en Sean Connery, que és un dels meus fars, un de mites personals, i vaja, és una història absolutament preciosa, que hi ha amor, desamor, que hi ha cultura, hi ha patrimoni, hi ha, sobretot, diríem, una història molt ben contada i molt tendre, amb uns ingredients que per mi són molt potents.
Our monks will meet their deaths here. And they also will have blackened fingers and blackened tongues.
His fang is black, just as Brother William foretold.
Yes, I was right.
He knew.
Just as I too would have known had I been the murderer.
You go that way.
També mos posa damunt sa taula molt de debat, no?, filosòfic i de valors amb el senyor Guillermo de Baskerville, encara que el tinguem en aquella època medieval.
A l'època del franciscanisme, que està eclosionant, que han d'entendre com tots aquests moviments que neixen a l'Església, el franciscanisme, tot això, són petites revolucions a dins l'Església oficial, per això van estar en el punt de mira, no?, de la Inquisició, com a Teresa de Jesús, tot. Són veus dissonants, que li estan dient a l'Església oficial, dius, no anau bé per aquí, és debat, que és un debat importantíssim. Ha de ser o no l'Església pobra?
Clar, era un debat de poder, qui tenies poder, si el perdies.
És fonamental, és clau, vull dir, és que hi ha tot aquí. Sí, és un debat que encara es viu, no?, que encara el sents, no?, que és un debat de carrer. Per tant, és una pel·lícula que obre moltes portes, però mateix temps entretenguda, es tendre, es dura, vull dir que és molt interessant.
I passen coses en aquella abadia, on fa fos, que i enorme i freda, amb aquella boira des de matí i en aquella biblioteca dels llibres amagats,
és
no?
És un laberint.
Sí, un laberint. I on havia tot el que no se podia llegir allà dalt de tot, mentre els altres frares eren a la biblioteca allà estudiant altres coses.
I a més que tu per arribar en el punt has de saber llatí i grec, que són les coses que hem perdut molt, vull dir que és la cultura clàssica, no? que és remar. Que anar a mirar l'Odissea, ara que està pels cinemes, vull dir, sa que és veure en aquestes fonts clàssiques de les quals hi ha moltes coses que no mos han mogut gent ni mica, continuem amb els mateixos problemes, les mateixes històries. És una pel·lícula que resum molt bé una època i que té una vigència actual.
I en Tomàs Vivot n'ha descobert de biblioteques?
Sí, i a més, te puc dir que com que estudia temes de possessions, nissagues mallorquines, clar, he tingut accés a moltes biblioteques i arxius, sobretot privats. I a més, fins i tot, n'he classificat. He ordenat biblioteques particulars, o sigui, algunes d'aquestes feines que de vegades surten, i sempre dic que sí perquè m'interessa moltíssim, perquè mentre tu classifiques estàs llegint, estàs descobrint un patrimoni, no?, i tenir pergamins en sa mà de signats per en Jaume II i tot això, jo que som fetichista, ja ho he dit.
És molt emocionant.
És molt emocionant. I ser paleografia i aquest secret que està damunt el paper, aquestes veritats posades damunt pergamí, són tan emocionants, tocant aquells documents i aquelles notícies, diríem, encapsulades en el temps, damunt aquell paper tan important, amb un segell oficial. Sí, he tingut molta oportunitat, i de fet, amb molt de viatges que faig jo, els viatges més de descoberta, també tenen com a objecte les biblioteques i les llibreries, evidentment. Jo no podia anar a Oxford sense visitar la Bodleian Library, per exemple. Necessito entrar en aquests espais.
I en aquests espais és que ara t'estava imaginant allò, classificant una biblioteca o un arxiu. No pots tenir pressa.
No. Són, però tampoc t'has de tampoc t'has d'allargar.
No t'has de columpiar, però vull dir que el moment que estàs vivint és molt únic.
És únic, és únic. I jo trobo moments de joia absoluta en aquesta. Perquè estàs fent una cosa que per un costat t'agrada, pots completar el puzzle de si estaré a Mallorca a partir d'una petita peça més que descobreixes aquell dia, però a més l'estàs classificant i la donaràs, diríem, facilitats perquè un futur investigador, quan s'obrin aquells arxius, o la mateixa família, quan vulgui consultar, ho tindrà a mà, no? Els documents originals, com a llibres, però sobretot els documents, diríem, encapsulen un tros de la història, no? I pareix que no, però fins i tot no havent un censal, ja encapsula moltes coses, i és interessant veure que cada petita notícia hi ha un univers a darrere.
I te connecta amb allò que mos deies en el primer capítol, quan te començàvem a conèixer, que és aquest patrimoni que tu connectes amb la persona, amb el poble, amb la societat, no? Amb la comunitat, que són molt més que pedres, tot això t'ho diu. Mm-hmm. No?
Sí, sí, i també hem de dir una cosa, vull dir que també hem de veure la quantitat d'arxius que s'han perdut, perquè això és un altre dels drames, i biblioteques, perquè un dels processos que ha patit Mallorca, per bé i per malament, vull dir, té les dues cares, és que se perd sobretot de la noblesa, de les elites del poder antigues, en el moment que havien d'entrar en l'estat liberal, el que feien és vendre el seu patrimoni, no? I que moltes d'aquestes arxius s'aixapaven o directament se cremaven perquè ja no tenien valor, no? La quantitat de notícies, de documents, de riquesa cultural, de narrativa, de narrativa. Que han perdut per aquí, no?
Sí, i deies que sabies paleografia. Això vol dir que has estudiat tots aquells símbols, no? Signes, documents, des documents antics per poder-los interpretar.
Sí.
Perquè no estaven escrits així en bona cal·ligrafia, bueno, habitualment.
És una cal·ligrafia d'època, sí, és a dir, sí. Com nosaltres, és a dir, com d'aquí passin 500 anys i et trobin una roba i diran què vol dir això, no? Perquè això serà una cosa absolutament de modè, passada de moda total i que no tenen cap sentit, no? Sí, i aquí sí que he de dir una cosa, que és que les universitats això no t'ensenyen, no? No. Això ho has d'aprendre tu pel teu costat. I vaig tenir un dels meus grans mestres, que és en Ramon Rosselló Vaquer, l'erudit falanitxer, que és una persona molt generosa, molt especial, també li havies de demanar quan ell li anava bé i això, però una persona que jo m'ha influït moltíssim i que jo he estimat i apreciat moltíssim, i que amb molta paciència jo anava a casa seva, a l'arxiu del rei de Mallorca, diu, què vol dir aquesta paraula? Ai, s'estau sempre en lo mateix i no sé què, vinga, això vol dir això. I de vegades ell me feia de professor sense haver estat mal, o de mestre, diu, ben, i venia, què vol dir aquesta frase? Si de tal te convido un cafè, i tu t'esforçaves i tal, i a base de serir, de vegades no fa falta educació, diríem, reglada, que això sempre va molt bé, o formació reglada, sinó que de vegades en l'esforç personal i en la voluntat se pot aconseguir molta cosa.
Que bo, Tomàs Vivot. Hem començat amb aquella cançó i hem seguit amb els viatges i amb els llibres i amb les pel·lícules. Ves preparant alguna coseta per sopar, t'apareix?
Vinga, que això m'agrada molt, a mi menjar, molt.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this?
Jazael González és escriptor i passejant ocasional, i si l'heu escoltat en els capítols anteriors, sabreu també que és amant de Patti Smith, en sentit filosòfic i espiritual, que col·lecciona vinils, que va fer un viatge al voltant del món com a homenatge i record de la seva dona Joana, que Momo és el llibre que li hagués agradat escriure, que és l'autor de la saga Històries de la Tierra Incontable i que De què estan hechos los sueños li va quedar rodó. Però és que, a més, és un gran amant de les bandes sonores i de Danny Elfman.
Inspired, the gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this?
Jazael González, com estàs?
Molt bé. Sentint Danny Elfman sempre són moments molt interessants. L'he vist en directe aquest estiu. Va venir a Madrid, a les Noches del Botánico, que és una cosa que vos recomano a tots, si vos podeu escapar, i amb l'orquestra i coro de Radio Televisió Espanyola va interpretar les seves bandes sonores, entre les quals estava aquesta Pesadilla antes de Navidad, que està cantada per ell. Aquesta és la seva veu, feia de Jack Skellington, i cantava en directe, i bé, en 70 i pico d'anys que té, estàs, tio, immens. O sigui, és una cosa espectacular veure-la en directe.
Pell de gallina o què?
Sí, totalment. No era la primera vegada que l'havia vist, però jo és que m'agrada molt en Danny Elfman. Vull dir, jo som d'aquestes persones que va veure aquesta pel·lícula en el cine, en el Chaplin, me'n record, d'estrena rigorosa, perquè ja me sabia les cançons, perquè ja m'havien gravat l'Associació Balear Amics de les Bandes Sonores ABAPS, que és una associació que vos recomano a tots, que està aquí a Mallorca. El meu amic Heriberto Navarro m'havia gravat aquesta banda sonora en casset que ell l'havia comprada en aquell temps, està enxerrant l'any 93, imagina't. I jo me l'havia escoltat tantes vegades que ja me sabia les cançons, encara que en castellà no sonaven tan bé. Però vàrem haver de passar molts anys per haver vist la versió original de la pel·lícula, no? Però sí, realment en Danny Elfman me va enamorar molt. Vaig fer un dossier en tots els seus treballs i tot això, i fa anys que tinc un llibre a punt de la seva biografia i tot això, perquè és apassionant la carrera d'en Danny Elfman, i vamos, jo estic encantat de dedicar-li tant de temps. De fet, no sé si acabaré convertint això en una tesi doctoral, perquè varen dir, a la universitat em varen dir que ho podia plantejar així, dic que a lo millor m'anim.
Perquè tu, com diuen, a la vejez viruelas,
Gràcies per
tot el respecte, sí. Jo dic de jo també, perquè estàs estudiant, no?
Sí, estic estudiant Belles Arts, perquè precisament, com has dit, o sigui, la meva dona va morir fa ja més de 10 anys, i me vaig plantejar què volia fer. Jo havia estudiat Història de l'Art quan era jovenet, quan tocava, i sempre havia volgut estudiar Belles Arts, i aleshores me'n vaig anar a Madrid a estudiar Belles Arts, i vaig començar, i ara, si tot va bé, aquest curs següent acabaré, i l'ho dit, vaig xerrar amb una professora d'audiovisuals. Clar, l'avantatge de tornar a la universitat amb certa edat és que te maneges d'una altra manera, no? I bé, fas amics, però també fas amics amb els professors, no? Perquè realment són molt propers a tu. I una professora, na Núria Pradilla, me va demanar, i escolta, això d'en Daniel Maicano, no t'interessaria? Dic, pues mira, lo millor. O sigui, que pot ser la següent passa a seguir doctora en el...
Clar, perquè a vegades dèiem així com una manera, com dèiem en el capítol anterior de la literatura juvenil, però és que això de ser cançons de pel·lícula, música de pel·lícula, bandes sonores, sí. Ho deixem un poc com a categories inferiors.
Sí,
però,
sí.
Mare meva.
Sí, gràcies a Déu, això està canviant molt. O sigui, de fet, ha canviat molt en els darrers anys, no? En Joan Arbones, president de l'associació, sempre ho diu, no? Que les bandes sonores seran la música clàssica, el que jo que en deia música clàssica del segle XX i ja del XXI, no? O sigui, afortunadament, hem arribat en el punt de que figures com Ennio Morricone o en John Williams són conegudes per tothom, i no només conegudes, sinó, ja no t'he dit respectades, venerades, no? O sigui, jo vaig anar a veure en Ennio Morricone un any abans de que morís o tot això, que va venir a dirigir l'orquestra aquí a Madrid, i, bueno, els aplaudiments eren una cosa... O sigui, estava ple absolutament... És molt curiós el que dius també dels vinils, perquè jo me'n recordo que compraven dels sonores en vinil perquè estaven molt barates. Me'n recordo que Terminator 2, per exemple, d'en Brad Fiedel, que és una banda sonora impressionant, me va costar 150 pessetes al mercadillo, perquè, clar, estaven allà que dius, el disc ara aquest no els vol ningú, i a més de bandes sonores i tot això. I ara, fa poc vaig estar a la Fira del Disc de Madrid i estava a 150 euros.
Ah.
I me va dir, diu, no, jo te lo compro i tal. Dic, no, que puto, no lo vendo. No,
i una peseta no és un euro.
Exacte. Però que és molt curiós, no? O sigui, com les bandes sonores s'han revaloritzat, no només els discos, sinó els compositors i la feina, no? Lo que dèiem, ¿dónde estaba Gondor, no? Cuando nuestros enemigos nos cercaban.
Impossible triar una peli o t'atreveixes a triar una pel·lícula?
Bueno, això, ja saps que això sempre és una trampa i és molt difícil triar, però jo, hi ha una pel·lícula que m'agrada molt, que és Blade Runner. O sigui, perquè més ara Petranio, que és una de les meves darreres novel·les de ciència-ficció, que l'he publicat en document a Balear, i veu molt, no? Perquè crec que no te pots escapar, no? Ni de sa novel·la de Sueña los androides con ovejas eléctricas d'en Philip K. Dick, que és molt recomanable, ni de sa pel·lícula, que crec que en Ridley Scott va fer una feina molt interessant, i a més una pel·lícula que l'ha anat tocant durant molt de temps, no? Llevant-li una cosa, posant-li una altra, i tot això, molta gent està en contra, però jo m'agrada el que fa, no? O sigui, perquè crec que una obra també l'has de poder tocar una mica més, no? I dir, mira, milloraré això i tal, no? Fins i tot té una segona part que jo m'agrada molt, o sigui, no sa primera, però el que és aquest univers d'això, no? De on pot arribar la ciència-ficció, a fer-te pensar i totes aquestes coses, troc que és una pel·lícula, a més, la banda sonora d'Evangelis és espectacular, i bueno, durant molts anys no la van poder escoltar en propietat, perquè era com una recreació també, però, vamos, jo crec que és una pel·lícula, l'he vista no sé quantes vegades en pantalla grossa i tot això, i sempre ho penso, no? Dic, això és com anar a veure la Gioconda, no?
I sé que les pel·lícules millor en versió original, però deixa'm que compartesqui aquest trosset.
Jo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
Clar, és que aquí en castellà el senyor Constantino Romero li va posar ànima, no només veu, sinó ànima. Sí.
Constantino Romero era un gran professional, sí. Vull dir, és una persona que, clar, molt company nostre de la ràdio, que sempre ho va dir, que ell havia considerat que el millor que podia fer era treballar en la seva veu, i bueno, se va convertir en un actor doblatge d'en Clint Eastwood, precisament Terminator 2 en Arnold Schwarzenegger, se veu també seva, o sigui... És
i aquesta escena en la pluja, sí, que li dona tot aquest dramatisme, ell, en Harrison Ford, que el mira estorat...
Exacte, que hem de dir que va ser en Rutherauer que va improvisar aquesta escena, sí? Perquè sí, el director no s'ho esperava, i això no hi està en el llibre, de fet, la mort d'en Roy Batty en el llibre és molt accidental, se troba en un passadís i li diu, ha sigut la vida, i li pega un tir i ja està, no? I realment jo crec que queda com un moment icònic de la història del cine, perquè és molt, molt emocionant així com està fet, no? A més, fins i tot amb aquell toc vuitanter del TDK, just allà darrere, no? Que ja és una empresa que ja no existeix, no? Si te fixes, comença la pel·lícula en la veu d'un Constantino Romero, llegint el ròtil que diu Los Ángeles, novembre 2019. Tota sa vida vaig voler anar a Los Angeles novembre de 2009 a fer-me sa foto i vaig anar. O sigui, tenc una foto que vaig posar a xarxes socials a Los Angeles en novembre de 2009. Sí, 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 perquè dius, home, això ho he de fer.
I jo crec que això diu molt d'en Rafael González. Sí. De veres que crec que diu molt de tu. Quatre capítols, quatre moments, històries i converses, i me'n quedarà un. Rafael, és un plaer parlar amb tu. Demà seguim, ves pensant una recepta.
Bueno, ara sí que me fiques en un compromís. Però bueno, qualque cosa hi farem, no passis pena.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és història.
Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Li vàrem demanar ahir a na Nina Laming, la teva pel·lícula no anirà d'arqueòlegs, no?
Águila 107 en camino. Estamos llegando al objetivo.
Águila 107 a base. La hemos encontrado. Es la pirámide. No era una leyenda. Existe de verdad.
Desde niño, Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo.
Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación.
¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro?
Aún no.
Bah. Nunca encuentras nada, brincao.
Pobre Nina Laming, tu has trobat algun tresor, com en Tadeo Jones?
No, molt en fora de trobar tresors com en Tadeo. Encara me quedo camí.
Encara te queda camí, però jo crec que una llavoreta pot ser un tresor, o no?
Clar, per jo sí. Per a mi, una llavor podria tenir molt més valor, no?, que el gran anell d'or que parlàvem l'altre dia.
Na Nina Laming, que mos acompanya també tota la setmana, és graduada en història, és investigadora i està fent la seva tesi doctoral sobre alimentació, cultura i societat i les pràctiques culinàries a la prehistòria balears, segon i primer mil·lenni abans de Crist, quasi res. I no sé si és tòpic, típic, que mos escoixis una pel·lícula d'arqueòlegs, encara que els arqueòlegs siguin Tadeo Jones, o és que vols compartir alguna reflexió, a veure, conta.
En Tadeo m'anava molt bé, no?, per parlar precisament d'això, dels tòpics que hi ha i els grans clichés, no?, de l'arqueologia. Però he de dir que si he de triar en Tadeo i en Indiana, farà cap dubte amb aquest en Tadeo. Més despistat, la lia més i bueno, és un antiheroi, no?, en relació amb Indiana.
És un antiheroi, però hi ha com a molta fantasia en el voltant de la professió.
professor d'arqueòleg, nena?
Sí, de fet, ja em van xerrar aquests dies enrere, no?, de que quan ets petita demanen que vols ser arqueòleg perquè cerques aquesta part més com a mística, no?, i és quan també s'ha construït tot el cinema, però la realitat és que tant en Tadeu com en Indiana estan molt en fora de ser un arqueòleg, no?, i potser serien molt més semblants a el que seria un espoliador que no un arqueòleg.
Clar, eren altres temps, també, sobretot els d'en Indiana, però que sí que trobar objectes és molt important, però aquests objectes mos conten coses, no?
Exactament, no? I potser el que els hi fa falta tant en Tadeu com en Indiana són fer-se les preguntes, no? Nosaltres, en els arqueòlegs, l'objecte ens interessa, però no deixa de ser un mitjà d'estudi per arribar a respondre preguntes més grans entorn a com podíem viure en el passat, com era un cert espai, no? A quines costum teníem, a la religió, etc. Clar, si pensam en Tadeo, però sobretot en Indiana, no? Ha de resoldre un enigma supermístic i sempre hi ha com una civilització darrere molt dolenta que li posa trampes, no? I en el final què passa? Que ells recullen l'objecte i comença a caure el temple perquè hi ha aquestes trampes i demés, no? I surten corrents i tenen l'objecte, però del temple no queda res.
És una bona reflexió, efectivament. I tu has estat a moltes excavacions, però, com en Tadeo o com en Indiana, però ben fetes, eh?
Sí, nosaltres les excavacions que feim, que són de veres, això, tenen molta distància el que veiem a les pel·lícules, no? Nosaltres, en realitat, el que ens interessa, com deia, és anar un poc més enllà de l'objecte i, especialment, si volem interrogar l'objecte, l'hem d'entendre en el seu voltant, no? En el seu context, en una casa. L'objecte té sentit quan el podem interpretar en un espai, no? Per això nosaltres, els arqueòlegs, sempre fem feina entorn a dues constants, que una és el temps i l'altra és l'espai. En el temps, nosaltres el que fem és intentar anar a saber de quin període podria ser aquest objecte. Ja hi ha moltes mètodes de Scherboni 14 i de més, no?, més científics més moderns per anar allò. I després tindríem el que nosaltres denominem unitats estratigràfiques, que ho explicaré molt breument, no?, que seria com si féssim d'aquí parlant de cuina un pastís, d'acord? I nosaltres sabem que primer va a la base i després li vas posant les capes de xocolata i un revestiment. Doncs nosaltres funcionem igual, no? En el final, la geologia o la terra és com si fos el tall d'aquest pastís i sabem que el que hi ha més a baix normalment sol ser el més antic i el que hi ha més a dalt és el més modern. Això ja veiem que en les pel·lícules d'en Indiana i en Tadeo no se toca massa.
No se toca massa, però ara me feies pensar que si, per exemple, passeges per Roma, te n'adones quan la ciutat antiga era molt més baixa que la ciutat moderna. No?
Sí, ara pensem més fora, que va ser quan jo crec que vaig anar quan començava la carrera, i és això, no?, que vas fora com, uau, no?, està super...
Mora avall, no? Sí. Sí, que són totes aquestes capes que deies. I a mi sempre m'ha criat l'atenció també en les excavacions arqueològiques que se fan, aquí n'hi ha moltes en aquestes illes i molt importants, com passen els anys per damunt de l'excavació. Vull dir, diuen els closos de Can Gallar, no sé quant de temps pot fer que, o Polèntia, no?, que en fa tants i tants anys, no? I sempre jo pensava, això per què és tan lent?
Clar, és lent perquè les coses que... les preguntes que tenim duen feina també, i com que ens interessa no només l'objecte, sinó el context, nosaltres hem d'anar molt poquet a poquet. I aquesta altra qüestió que és l'espai, no? Nosaltres, quan tenim una estructura, com que no sabem si és una casa, pues no és una casa com les que coneixem avui en dia, com que nostra no està... sí, no?, però no està totalment separada i de més. Nosaltres ens hem d'inventar un poquet d'aquest espai, no?, que a vegades sempre en sistemes de quadrícula, i ara que ha avançat tant, sempre en el que se denominen sistemes d'informació geogràfica. Llavors, nosaltres anem com a coordenant els materials en l'espai per saber exactament de on venen, que és el que ens interessa, no?, com a què respon que una cosa estigui on estigui, no?, que ja ha passat perquè estigui allà. I clar, tot això és molt lent. En el final has d'anar llevant la terra, has d'anar en cura, has d'anar documentant, en el final has d'esperar documentació. Sí, clar, són molt ràpids perquè no els importa el seu context, no?, dels objectes. Sí. Però nosaltres hem de comentar doncs això, no?, el temps, l'espai, i això du molta feina.
Sí, i quan pensam en una excavació, en una campanya, hem d'entendre tot això que mos diu una Nina. No només és trobar, no només és fer la feina de camp, sinó tota la feina que hi ha darrere. També hi ha molta feina de laboratori. A tu també te podem imaginar amb un microscopi
Sí, sí. Jo faig feina microscòpic, principalment, i també hi ha molta feina darrere. Primer, perquè això, anar recuperant mostres que siguin suficients per després, per exemple, si fem un estudi espaiat d'un determinat lloc, una casa, com podria ser, ara demanem molt d'anys per poder arribar a tots els nivells que t'interessen d'ús. I una vegada tens això, selecciones les mostres perquè aquesta ve d'una llar de foc, i aquesta està més a prop d'aquesta ceràmica, i aquesta està aquí, i això ens servirà per comparar amb l'altre, no? I tens un bon recull de mostres. Clar, després tot això, si volen recuperar aquests microrestes que dèiem, clar, això t'ho ve en pack, t'ho ve tot mesclat, t'ho ve en els fitòlits, amb el material orgànic, amb la ceràmica, amb la pedra, amb tot, no? Per tant, nosaltres, una vegada que estem en el laboratori, hem de fer uns certs processos químics en els quals intentem eliminar tot allò que no ens interessa, per després poder agafar aquesta suspensió, que se converteix en un líquid, l'emplaçam a una làmina i ja ens poden posar en el microscopi i mirar aquestes formes diverses de cèl·lules de planta i poder identificar-les.
Quan estudiaves història, t'haguessis imaginat mai davant un microscopi?
No, per res del món, per res del món. De fet, ara que parlàvem d'enarqueologia aquests dies enrere i de més, jo, el meu director de tesi, que és també company amb el germanat allà a Sri Lanka, m'explicava l'assignatura d'enarqueologia. I l'altre dia ho pensava, dic, ostres, jo no m'imaginava que el que m'estien explicant un dia a classe jo ho arribaria a fer, no? I amb un microscopi encara manco. Deia, ui, jo això no ho sabré fer, impossible. Al final te vas formant i tot va sortint si hi ha llanes.
Que bo. I escolta, ja que parlem d'aquests arqueòlegs que no han de ser, no?, com en Tadeo i Indiana, encara que, mira, mentre despertin també vocacions en sa gent, no? També és una bona cosa, i amb els joves.
Sí, jo crec que són bones pel·lícules per passar l'estona i, a part, te serveixen també per això, no?, per fer crítica. Sí. En el final és com el que parlàvem de l'altre dia de la Casa dels Esperits, que quan reflexiones i observes aquestes produccions, te connecten moltíssim també amb els contextos en els quals es produeixen, qui està darrere, quins interessos hi ha, o com és, te xerren al final de la nostra societat, no? Mm. Clar, que totes les pel·lícules giren entorn un objecte luxós, exòtic i demés, però, per exemple, se m'ha de molt dir que està en el jaciment no sigui un objecte vàlid perquè en Indiana Jones l'hagi de rescatar, t'està dient molt també de com som nosaltres.
Ja, ja. Sí. I per això també és superimportant la divulgació, també és molt important investigar i contar-ho i explicar-ho, com fa avui en nosaltres aquesta setmana Nina Laming, de tot el que estàs estudiant. Ara quant de temps dus en la tesi?
Ara estic en el tercer any i començaré el quart en el novembre.
I són quatre anys?
Són quatre
anys. D'aquests tres anys de feina minuciosa, intens, per poder investigar, que això també és una meravella, que mos podries contar, que diguis, ei, oients, he descobert això, d'això podria escriure.
Bé, ara faré com un pot d'espoide i espero que no passi res per contar això, no? Però sí que està fent feina amb un article que el tenc enviat ja per revista i espero que vagi bé i me'n publiquin, no? Però hem estudiat com és l'espai domèstic, quin tipus d'activitats se poden desenvolupar i de més, no? I bé, el que hem pogut veure és que és un espai, és justament la naveta 2 també de closos de Can Gaià, que, bueno, que té una ocupació molt llarga en el temps, no? Des de l'edat del bronze fins a més o manco ben entrada a l'edat del ferro. I me conecta també un poc amb la d'Unisar Allende, no? Que veiem com una ocupació molt llarga d'un espai, l'espai canvia perquè canvia el seu context social, no? I és un objecte d'estudi molt interessant també per respondre més preguntes de què està passant, no?, en aquell moment, amb aquests canvis socials, culturals, com succeeixen en el si d'una casa. Llavors, ara estic amb això.
M'encanta. I doncs crec que no hi ha millor moment ni millor escenari. Mos has deixat a punt de caramelo per parlar de la recepta. Sí. Això serà demà. Ja la tens pensada,
eh? La tinc pensada.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I
Lilian Gobern, ¿has pensat alguna pel·lícula? Com estàs?
De verdad, ¿eh? Con lo de la película me quitas el sueño.
Et dus tot el dia pensant a veure què li dic a aquesta dona. I d'on començat amb una cançó a mi manera. En Lilian Gobern fa les coses a su manera. Ella és una entusiasta de la vida, mos ho estava mostrant, és psicòloga especialitzada en psicologia d'organitzacions. A veure, no és obligatori tenir una pel·lícula preferida ni de referència. Jo què sé, jo no sé si veies Mary Poppins o Peter Pan o sí, Los Goonies. No fa falta marcar o Toy Story, no tens un fi. Quantes pel·lícules has vist infantils? Confessa.
Poques, perquè és ara que empieza a aguantar una pel·lícula. La duració d'una pel·lícula tiene 5 anys i medio, però sí, Toy Story 5 la vi i me emocioné. Como...
I has vist 4, 3, 2, 1 o no?
No.
I doncs ja se les estàs recuperant.
Ah. Vale.
I saps que has de saber, qui té experiència en físic o en stories, que la veuràs una vegada i una altra i una altra, i si d'aquí un any o dos tornem a fer una xerrada com aquesta, me diràs Toy Story.
Toy Story.
Clar, sí, pel·lícula Toy Story. Avui mos toca pel·lícules, a Lilian li costa, però fa 2 dies m'hauràs dit que havies anat al cine tota sola. Sí. ¿No te recuerdas de qué película vas a ver?
Sí.
Vas
sí.
Decir que la necesitabas un poco.
La necesitaba, era un momento de mi vida donde necesitaba y un buen amigo me dijo, tienes que ir a ver Tres Adioses.
Tres Adioses de Isabel Coixet. Yo es que sento adiós Isabel Coixet y ya me poso a plorar. Yo no sé si es de plorar, que esta no lo va a echar arriba.
Es de plorar, sí, vale. Sí. Es de plorar. Pero justamente es el típico, el género que a mí me gusta, ¿no? Películas más... existenciales.
Pues sí.
De estas que tienen conversaciones profundas y pasan pocas cosas, pero que te llegan al alma y que puedes llorar a moco tendido sin problema y sales nueva del cine.
Ya.
Y sí. Bueno, un poco trastornada, ¿no? Después de...
Clar, jo penso, mi vida sin mi, d'en Isabel Coixet, encara ploraria, jo.
Sí.
Va, sí. I veus que no pots aturar, no? Sí. Que t'ha sortit com un xorro allà aquí de dins.
Sí.
Això vol dir que hi ha cosetes que s'aclaven
sí.
I que necessites que alguna cosa de fora t'obris grifó, no?
Sí. Sí, porque los demás géneros no me emocionan tanto. No sé si al final está todo conectado, ¿no? Con mi profesión, pero lo que me llama la atención es justamente... Lo verdadero, lo real, lo auténtico, lo...
Clar, mira, xerrant de real i autèntic, anem a fer un joc amb els oients.
Venga.
Ja que no ets molt de pel·lícules,
venga,
però jo
eso.
Crec que sí que ets un poc peliculera.
Jo peliculera?
O no? A la millor ets un poc peliculera. Mira, Lilian mos proposa jugar verdad o mentira. Si això és vera... o és mentida. I entre una sèrie de coses que ara jo vos diré, allà... veritats i una mentida, que has estat davant un os salvatge a manco de 3 metres de distància. No sé, aquí hi ha pel·lícules per parlar d'ossos, que t'has certificat en un circuit de high ropes d'alçada en els Estats Units, fent feina tot un estiu, a més de 3 metres d'alçada, en una ONG contra les addiccions. Tot això és una frase, és la mateixa?
Sí.
És una mateixa cosa, tot el que acabo de llegir?
Sí.
Buah, ara sí. I això ha de ser vera. Després que has guanyat un concurs de ball de Saló a Alemanya i que has cuinat amb un cuiner amb estrella Michelin. N'hi ha una que és mentida? Serà la de sos? O també és vera?
Tengo que desvelarlo ya.
Clar, digues.
No, la de l'oso és verdad.
Sí, i la dels Estats Units?
També.
I la del concurs de ball?
El concurso de baile es mentira, no gané.
Vas quedar segona.
Que sí.
I que si has cuinat amb un cuiner amb estrella.
Sí, sí.
Val, perdona, podem desenvolupar més certificat en un circuit de high ropes d'alçada als Estats Units fent feina tot un estiu a més de 3 metres d'alçada en una ONG contra addiccions?
A que podríem fer una pel·lícula d'ello.
A lo millor en Isabel Coixet agafa idees.
Pues sí. Bueno, ya he contado antes que mi padre es psicólogo y me ha sometido a muchos experimentos en mi vida. Y aquí dijo, te voy a enviar a Estados Unidos a cuidar a niños del Bronx y de Brooklyn. por el tema del 11 de septiembre y tal. Entonces fuimos allí y lo que no me había dicho es que yo estaba pues a una hora de Nueva York, más o menos, en Bosque Profundo, hora y media o dos, y lo que no me había dicho es que iba a estar trabajando en el cuerpo americano con un colectivo de niños en donde teníamos que estar trabajando tema de adicciones o de prevención de las adicciones sin hablar del tema, ¿vale? Uh-huh. Porque no se podía hablar directamente, entonces era como enseñarles otro tipo de vida. Y el verano consistió en estar subida a un árbol pero alto, yo que soy poco deportista y el tema de la altura no es que me apasione, pues yo llegué ahí y dijo, lo primero que hay que hacer es certificarse y me pusieron el arnés porque yo tenía que salvar vidas de los chavales que se iban a subir luego y se iban a tirar en tirolina y hacer circuitos así de altura. Y fue una experiencia muy dura. Fue una experiencia muy dura. Creo que fue de los veranos en donde más he madurado. Me sentí muy sola. Estaba trabajando para una ONG contra las adicciones y eran exadictos.
¿Cuántos años tenías?
17.
¡Buah, ton pare!
17 años.
No te echó al oso, pero casi, ¿no?
Sí, sí. Entonces, sí, fue muy duro, la verdad es que fue. Aprendí mucho.
Pero es un aprendizaje.
Sí, estuve dos meses ahí y sin escapatoria, claro. Sin escapatoria.
I a vegades penses en aquesta experiència o creus que d'alguna manera també t'ha ajudat o forma part de la teva manera de ser i de fer i de relacionar-te?
Yo es que creo que justamente este tipo de experiencias es lo que te da tablas para la vida. Yo creo que la resiliencia la he ido trabajando a través de, pues, bueno, pues de este verano, con 17 años, que dices, bueno, ¿cómo sobrevivo aquí con un colectivo difícil, con unos chavales jóvenes desafiantes y unos profesionales con un background, me sale en inglés ahora, ¿no? Muy duro y que al final acaban tocados, ¿no? Y fue un desafío, sí, sí. Se podía hacer una película.
És que t'anava a dir, de guió de pel·lícula, i segur que n'hi ha similars, però amb la teva experiència segur que se podria fer una pel·lícula. I a un os salvatge, quan el tens a manco de 3 metres de distància, què li fas?
Pues además tendría yo como 10 años. O sea, era muy pequeña, estábamos en un bosque, en una zona protegida, en un parque protegido en Washington. Mis padres habíamos hecho un intercambio de casa y cogimos un fin de semana y nos fuimos. Y mis padres dormían en una tienda y yo con mi hermana pequeña dormíamos en otra. Y yo me levanté por la mañana, muy por la mañana, abro, veo al oso, yo, pues, inocente de mí, dije, voy a avisar a mis padres. Estaba a 3 metros porque los vecinos habían dejado la comida encima de la mesa y estaba de espaldas. Y yo me levanté y me caminé hacia la tienda de campaña de mis padres para despertar a mi padre y avisarle que había un oso. Y mi padre, como eran las 6 de la mañana, no me creía y me envió a la tienda de vuelta sin hacerme caso.
¿Saps el que s'ha de fer quan te trobes amb un os?
Quedar-te quieta?
No, al revés. Vaig llegir. T'has de posar a cridar.
Ah.
Que has de cridar i ell se'n anirà.
Ah, sí?
No sé, això diuen.
Sí, por suerte estaba atareado y no me vio, pero dije, menuda, o sea, ¿por qué volví a la tienda con mi hermano? Era puro peligro.
I per sort aquí no tenim osos, així que tranquil·la, Lilian Goberna, no passarà res.
No passarà res.
Tu te'n vas al cine, tranquil·la. Sí. I no et despreocupes.
Bueno, me ha encantado Toy Story 5, tengo que decir que esto sí que lo he ido a ver.
Toy Story 5, per favor. I doncs sí. I Toy Story 5, imprescindible. Bé, jo encara no l'he vist, però això una, això dos, a tres o quatre, sí.
Jo alguna he vist, però con mi mala memòria no m'acuerdo, però esta 5 m'ha encantat perquè realment tiene grandes mensajes, ¿no? Porque habla un poco de la integración de la tecnología con el juego y a ver quién es el malo de la película. Y está, es brillante, muy bien.
Que bo. Ves pensant en la recepta, Lilian Goberna.
Vale, esto es más fácil.
Vinga, idò, tens temps.
Vinga, va.
And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
a IB3 Ràdio entre avui i demà.
IB3 Ràdio és coneixement.
En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Setmana de converses polisèmiques, fetes a trossets, amb les 5 persones que mos acompanyen. Toca el llibre, vaig a fer spoiler.
Com es llama, amico mio? Mi ascolti bene, Pedro. Lei deve essere fiero di pubblicare in esclusiva l'articolo del dottor Pereira. Mi stupisce che come cittadino, prima ancora che come tipografo, lei faccia delle resistenze.
Chiedo scusa, signor Maggiore.
A proposito, in che pagina pensate di metterlo? Nella pagina culturale? No, no, non se ne parla, amico mio, in prima pagina.
Grazie, signor Maggiore. Sarà fatto. Sì, signore. In prima pagina. Mi ha ordinato di metterlo in prima pagina.
Se l'ha ordinato il Maggiore.
Ci picchia per lei. Ne ha fatta di strada lei. Sì.
Ai, sostiene Pereira, sostiene Pereira. Què sostiene Pereira, Jaime Vázquez? Com estàs? Benvingut una altra vegada.
Hola, Araceli. Sí, muchas gracias otra vez.
¿Qué sostiene Pereira? ¿Qué sostiene? ¿Qué nos dice Pereira?
Sostiene la vida de mucha gente que leyó la novela y que vio la película, o que vio la película y después leyó la novela, como es mi caso.
Como es tu caso, como os vares contar just ahí, porque Sostiene Pereira es un dels teus llibres de referència, però primer vares veure esa película.
Sí, fue una cosa curiosa. Yo vivía en Italia, estaba en la universidad y unos compañeros, recuerdo que era un miércoles, era el día del espectador. Y al terminar la clase, unos colegas me acercan y me dicen, oye, ¿te vienes esta tarde al cine? Y yo, que era muy cuadriculado para unas cosas, todavía sigo siendo para otras, pero esta no. Me dijeron, les dije yo, no, eso miércoles, ¿cómo voy al cine? Miércoles, llevo el fin de semana al cine, pero miércoles no, que mañana hay clase. Y dije que no, no. Pero uno me insistió, dice, oye, que es una película que acaban de estrenar y seguro que te va a gustar porque he visto que... me parece que a ti te va a gustar esta película. Y al final caí en la trampa que fue mi salvación, porque efectivamente fui al cine, la película se titulaba Sostiene Pereira, que además el título ya me echaba para atrás, es que sostiene este señor, ¿no? ¿Y quién es Pereira? Y entonces el cine, en todos los cines, estoy hablando del año 94-95, en los cines en Italia, como Cinema Paradiso, ¿no? Eran cíclicos, o sea, tú entrabas cuando la película estaba empezada, terminaba la película y te podías quedar a ver lo que te habías perdido porque habías entrado tarde, ¿no? O te podías quedar a verla otra vez.
Sí, a verla otra vez, sí.
Y efectivamente, llegamos tarde, yo vi la película, pero 5 o 10 minutos de retraso. Vi toda la película y cuando terminó la película, mis compañeros se fueron. Y yo dije, no, yo me voy a quedar a verla, pero otra vez la película, ¿no? Y efectivamente, la vi dos veces la película, la primera sin la primera parte, pero ya la segunda completa, y salí del cine directo a una librería. Me acuerdo de la librería, ¿se puede hacer publicidad?
Claro,
Feltrinelli, en Roma, que estaba relativamente cerca del cine. Me fui a comprar la novela, porque ya en los títulos aparecía que era una adaptación, el guión, de la novela de Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira. Pero me fui a comprarla en italiano, porque quería, digo, esto acá me algo ha producido en mí, que fue un cambio de visión de la vida, ¿no? Y efectivamente es la película de mi vida, y fue lo que la película me llevó después a la novela. Normalmente es al revés, ¿no? Y yo creo que lo general, lo que suele pasar en estos casos es que tú ves una película y si te gusta después vas a la novela. Desgraciadamente no hacemos lo contrario, que leemos una novela o un libro y después, si se lleva al cine, vamos a ver la película, que suele ser lo habitual, ¿no? El proceso ese, pero no solemos hacer... Pero bueno, a mí me satisfizo mucho esta película y la tengo en distintos idiomas, ¿no? Como se dobló después al castellano, al catalán, que está igual que se tradujo la novela, porque es una novela, tiene un guión espectacular, como el libro en sí, la obra en sí, y la película, la adaptación al cine que había hecho Roberto Faenza, creo que ya murió.
Marcello Mastroianni, ¿no? De protagonista.
Fue una de las últimas películas de Mastroianni.
Y le verás en Vitalia.
Sí, claro. Sí, en italiano y maravilloso, en italiano, en el idioma que quieras. Una
Val, i d'aquí tens un poc la part també periodística, però no només, jo crec que també tu tens
en aquesta
pel·lícula, a lo millor la teva part espiritual, de recerca, no? De per què uns pensen això, per què els altres pensen allò, per què hi ha conflicte.
Esto, como dijimos el otro día, la historia de un periodista que lleva toda su vida trabajando en un periódico y al final de su vida, por una cuestión que aparentemente es una tontería, pero que es muy fuerte, ¿no? El sometimiento a una dictadura como la que se llevaba en Portugal en la época, hace cambiar el pensamiento de un periodista que no quería líos, que quería ya terminar su vida tranquilamente, que hablaba con el retrato de su mujer, que había fallecido años antes, y esa era su vida para él, ¿no? Y de pronto todo eso cambia y se convierte, iba a decir, en un revolucionario, no, pero un transgresor, en una persona que utiliza la comunicación, el medio de comunicación, el periodismo, como un arma para denunciar públicamente las injusticias sociales que se están viviendo, en una dictadura, en este caso la portuguesa, ¿no? Uh-huh. Sí.
Que escolta, que parlar de periodismo mos duria una bona estona, també, ¿no?
Claro,
des periodisme avui.
Sí.
Que li falta en el periodisme avui, o en els periodistes avui.
Yo creo que esta novela, película, y su novela, tienen mucha actualidad, ¿no? Esto es la grandeza de las obras maestras, ¿no? En este sentido, tanto Faenza como director, como Tabucchi como autor de la novela, estamos hablando de grandes figuras del cine y de la literatura, porque trascienden en el tiempo. Aunque la novela y la película está situada en un espacio del tiempo muy concreto, pero después todo eso se puede aplicar pues 80 años después, por ejemplo, a lo que estamos viviendo en la sociedad actual, ¿no? O en cualquier otra sociedad del mundo, ¿no? Esta es la grandeza y la riqueza del periodismo, por un lado, y del cine.
Vale. Y si no vareu escoltant en Jaime Vázquez ahí, o de saber que recomanen als seus alumnes de pensament crític des de SAC a llegir el llibre de Sostiene Pereira, potser alguns els hi ha fet un poc de mandra, les ha un poc de pereza, però han anat a veure la pel·lícula, bien, també.
Claro.
Però bé, han de llegir, no, Jaime?
Sí, tienen que leer. No les digo que lean la película, sino que lean la novela.
Que lean la novela.
Y después, de paso, cuando ya se supone que la han leído, vemos
val,
la película.
Val. I hi ha debat? Hi ha alguna cosa que els sorprèn o costa?
Sí, ja. cuesta bastante. Bastante porque probablemente haya un desconocimiento histórico, ¿no? De, por ejemplo, la época de la dictadura en Portugal, y esto, pues, es que a lo mejor ni siquiera sabían que había habido dictadura, ¿no? Entonces se descontextualizan, históricamente no controlan, y entonces cuesta que pillen un poco el hilo, el argumento central, ¿no? Claro, después están los elementos generales que sí lo captan. Un periodista que cambia de pensamiento a punto inmediatamente antes de jubilarse, de pensamiento vital, ¿no? No de un caso concreto, no cambia de equipo de fútbol, cambia de pensamiento de
ya. ¿No? I ara que t'escolta també me fa pensar que no sé si estàs d'acord en la importància de saber d'on venim, per saber on som i on anem. Però tu que expliques pensament crític, tu que tens aquesta vessant periodística, però també, anem a dir, arqueològica, històrica, no?, d'aprofundir...
Claro.
No sabem molt d'on venim, ni què ha passat fa 20, 30 o 40 anys, no?
Claro. No se ve de dónde venimos y a veces tampoco se dice bien de dónde venimos, ¿no?, que son cosas que circulan paralelas, ¿no? Siempre ha pasado, no es una cuestión de ahora, pero la manipulación de la historia es permanente, ha sido permanente y sigue siendo permanente, ¿no? Y en esto los medios de comunicación a veces cometemos el error de caer en este pecado.
Uh-huh. Escolta, quan tu te poses en el teu paper, anem a dir d'arqueòleg o dins un equip, ¿no?, que està fent arqueologia, te poses el capell d'Indiana Jones?
Esta es otra de mis películas, la saga de Indiana Jones, ¿no? Yo recuerdo la primera de Indiana Jones que vi cuando era pequeño, yo al terminar dije, yo quiero ser arqueólogo. Yo creo que esto lo han dicho muchos. Lo que me temo es que muchos no han conseguido.
No, y Indiana Jones va a tener en sus manos el cáliz de Cristo, teórico, sí, ¿no? Bueno, el del carpintero.
Sí, también encontró el Arca de la Alianza
que desapareció más y o no menos, va a aparecer, ¿no? Pero es que en Indiana no tuvo los manuscritos del Mar Muerto en la mano.
Esto es...
La superaba Indiana, Jaime Vázquez. Sí, sí.
Alguien dijo que en la novela de la que hablábamos ayer, de este ensayo novelado que me pidieron hace unos años y que se publicó como ensayo novelado a la historia.
Que Nama Adiro, que es Los manuscritos del Mar Muerto, la historia de su descubrimiento y disputa.
Sí, alguien me dijo, porque es verdad que no hay una película sobre el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Y alguien dijo, un crítico, que tuvo muy buenas críticas, modestia aparte, tuvo buenas críticas, dijo, ostras, pero es que aquí lo que se esconde es el guión de una película de Spielberg, que además como judío debería haber hecho, ¿no? Y yo también digo, cuidado que en Indiana Jones, ahí en la penúltima, ahora no recuerdo cuál, aparece una piedra a la que le falta una segunda parte, el trozo de una piedra a la que le falta la segunda parte, y esto es la historia de un manuscrito del Mar Muerto, que hay un manuscrito esculpido en cobre al que le falta una segunda parte, y en esta segunda parte se desvela la localización de los tesoros que se describen en la primera parte. Con lo cual, entiendo que Spielberg conoce la historia de los manuscritos del Mar Muerto.
Pero, ¿por qué no le envíe esa novela?
A Spielberg.
¿Qué, por qué no?
Cuando terminemos me pasa su libro y se la mando.
Buscamos en Google, ¿no? Le pedimos a la IA, Jaime Vázquez. No te preocupes, mira, misión Indiana Jones.
Misión Indiana Jones y los manuscritos del Mar Muerto.
Conectamos Steven Spielberg. Ey, Jaime Vázquez, fins demà.
Hasta mañana, gracias.